8:41, anem al cinema. I el nostre home de cinema és l'Ignasi Arbat, el que saludem efusivament. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Doncs molt bé.
Bueno.
Amb els Oscars ja a la butxaca.
Amb els Oscars a punt, eh? Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Tens alguna porra tu o no?
Ostres, bé, jo aposto o que bé guanyarà Dunkerque de Christopher Nolan o La forma de l'aigua de Guillermo del Toro.
Saps que no he vist Dunkerque? Soc superfan de Christopher Nolan i no he vist Dunkerque.
Ostres, doncs és un fallo, ja t'ho dic, perquè aquesta pel·lícula, encara que la vegis a casa...
Veus? Mira, un fallo.
Sí, encara que la vegis a casa no serà el mateix que veure-la al cinema.
Ja. A més, vull anar a Barcelona al Fenomen a veure-la.
Ah, ostres, doncs allà estarà molt bé, perquè és un gran cinema, el Fenomen.
Ja, per això.
És una pel·lícula més que d'història, de guió i de tot això, és una pel·lícula més de sensacions. És a dir, tot el que et planteja Nolan, la seva posada en escena, la música, sobretot, l'atmosfera... És una pel·lícula sensitiva.
La música que també la deu haver fet en Hans Zimmer, també, no?
Sí, correcte, sí. El que passa que La forma de l'aigua és una pel·lícula més rodona perquè té de tot, no? És a dir, la de Nolan és més experimental, és un experiment, si tu vols, i l'altra és més un punt clàssic, i per mi, ja ho vaig dir, quan va arribar a Sitges, és la millor pel·lícula que ha fet el Guillermo del Toro fins al dia d'avui.
Molt bé, doncs veurem aviam com es desenvolupen els Oscars i escolta, no sé si és el tema del que parlareu avui, el Ningú no és perfecte.
Serà un dels temes, però avui principalment entrevistem el Javier J. Valencia, que és un escriptor i que a més porta un blog que es diu El Pájaro Burlón, que parla de cinema sèries, i amb ell parlarem de la tercera temporada de Twin Peaks, perquè ha escrit dos llibres de Twin Peaks, n'està preparant un tercer, i analitzarem amb ell les diferents teories i intentarem desxifrar l'univers de David Lynch.
Perfecte, doncs estarem pendents del Ningú no és perfecte, que Ràdio Capital s'emet avui a partir de les 10 del vespre i el podeu recuperar sempre que vulgueu a través de radiocapital.cat. Escolta, i anem a les sales, anem a la cartellera de cinema, va, què podem veure-hi?
Doncs mira, tenim, ja que parlem de pel·lícules oscaritzables, una de les nominades als Òscar que també ens arriba aquesta setmana, es tracta de Call Me By Your Name. Està nominada la millor pel·lícula i en principi, a veure, la curiositat d'aquesta pel·lícula és que l'havia de dirigir James Ivory. James Ivory
gens a mi.
Bueno, però si et dic, per exemple, Lo que queda del dia, Anthony Hopkins,
ara sí,
sent
ara sí.
De majordom... Clar, aquest senyor ja era gran quan va fer aquella pel·lícula. I quan es va... Sí, quan es va posar aquesta...
No seràs una mica cabró, tu també?
No. Ara té la seva explicació. Perquè l'home, quan es va posar a rodar això, tenia 90 anys, val? I ningú el volia assegurar. És a dir... Bé, ja, a Hollywood, si el director no troba assegurança, no pot rodar la pel·lícula. És així. Aleshores, clar, perquè tenim aquest home, en un moment o altre, si li donem un pressupost important, se'ns hi queda i què passa amb la pel·lícula, no?
Apa, vinga.
Sí. No, és així. Vull dir, fem broma, però...
No.
Total.
Ja sé.
Clar, és, home, 90 anys, un dia passa alguna cosa i ja està. Bé, total, que no se'n fiaven, no? I ell, que volia tirar endavant la pel·lícula, va parlar amb el Luca Guadagnini perquè la dirigís. És a dir, s'ha buscat algú més jove que l'asseguressin perquè la dirigís, però de fet James Ivory ha estat al darrere de la pel·lícula i el guió és del James Ivory, que precisament una de les nominacions que té la pel·lícula és el guió. I pràcticament la pel·lícula es parla de la història d'amor entre dos homes. Està ambientat a l'any 1983 a Itàlia i ens parla una mica del descobriment de l'homosexualitat de dos personatges. Un és un noi de 17 anys i l'altre és l'ajudant del seu pare. El seu pare aprofita la seva estància a Itàlia per fer una mica de feina i bé, veurem una mica aquesta història d'amor que quan s'hi trobin no sabran ben bé què fer cap dels dos personatges. Tenim el protagonista, el Timothée Chalamet i l'Armie Hammer.
Molt bé, i escolta, recordem el títol de la pel·lícula?
Call Me By Your Name.
Call Me By Your Name, és a dir,
crida'm
pel teu nom.
Sí.
Molt bé. Molt bé, però doncs primera pel·lícula recomanada. Què més?
Anem per la següent. En aquest cas, a mi està formada per una parella que personalment m'encanta, que és Jaume Collet Serra, que és el director català que està ficat als Estats Units com a director, i Liam Neeson com a protagonista. Mm. És a dir, adrenalina a tope.
Sí.
Junts han fet pel·lícules com Non-Stop, Sin Identidad, Una noche para sobrevivir, és a dir, aquestes pel·lícules en què Liam Neeson reparteix hòsties a tor i a dret, i en aquest cas esperem que continuï fent-ho a El Pasajero, no?
Sí, no?
Sí. L'acció en aquesta ocasió passa en un tren i Liam Neeson és una mica protagonista de com les pel·lis de Hitchcock, no? L'home de peu que se'n va cap a casa seva amb el Rodalies, amb un Rodalies, no sabem si era l'Antonave o no en aquest cas, però amb un Rodalies. Més macos dels que tenim aquí, també ja ho dic.
Sí,
no,
depèn d'on sigui, ja te n'explicaré.
Exacte. Sí. Bé, total, que allà es trobarà, sense voler-ho, involucrat, amb, no explicarem com, amb una conspiració criminal que amenaçarà la seva vida i també la dels seus éssers estimats. Entre els protagonistes també tenim a Patrick Wilson i Vera Farmiga, habituals en el cinema de Jaume Collet Serra, i el Sam Neill. Jo crec que ens ho passarem bé aquí.
Molt bé, doncs recordem el títol de la pel·lícula.
El Pasajero,
el
de Commuter.
De Commuter, vale, vale.
Sí, ese seria el títol original.
Molt bé, doncs anem a una tercera pel·lícula, va.
Vinga, El corredor del laberinto, La cura mortal, que per mi, d'aquestes sagues d'adolescents, diguem-ho clar, infectes com Crepúsculo, Divergente i totes aquestes morralles que han arribat, per mi la millor d'elles és El corredor del laberinto, que no deixa de ser bastant entretinguda, la veritat. I ara ens arriba la tercera entrega de la saga, que ha tingut la dignitat, però està basada en el tercer llibre i últim, perquè és una trilogia literària, ha tingut la dignitat de no dividir-se en dues pel·lícules, cosa que han fet... Sí, amb això d'agafar el tercer llibre i dividir-lo en dos per fer més calés. Bueno, mira què ha passat amb Divergente, no? Que ho van fer així, i la segona part, com que va anar tan malament la primera, doncs la segona part ja no la veurem, no? Es quedarà sense acabar.
M'ha fet gràcia això d'haver tingut la dignitat de no dividir-se. Ets ben cabró, no, tu també, quan t'hi poses.
Sí, no, una mica així. No, però és veritat.
Molt bé.
Bé, en aquest cas, repeteixen Dylan O'Brien, Carla Scolero i Thomas Brady Sangster, i el director també...
No sé qui són aquesta gent. Qui són aquests?
Que són molt joves. Per exemple, un és un dels nens de Joc de Trons, per exemple. Clar, és que hem anat a buscar... I el Dylan O'Brien és un actor... Bé, que ha fet les seves coses, vull dir, com a secundari i tal, però de protagonista no només la gent el recorda per Corredor del Laberinto, que va ser durant el rodatge de la pel·lícula va tenir un accident molt greu, el van atropellar en el set. Sí, el rodatge va estar aturat mesos.
Vaja.
I l'actor li va afectar tant el trauma que va considerar seriosament en retirar-se de la interpretació. Per tant, la pel·lícula va quedar una mica en l'aire, al final l'han acabat i ens arriba ara potser un any més tard del que ens hauria d'haver arribat.
El productor devia estar content.
Sí, no, clar, llavors veus, agafes un jove, penses, estàs tranquil, i clar, llavors no te'n fies del James Ivory, que té 90, no? I allà està. Vull dir, que a vegades l'edat...
Exacte. Clar, m'imagino l'Ivory aquest dient, escolti, vostès no em volen assegurar, però miri qui ha tingut el problema de veritat.
Ara. Sí, aquí està la cosa.
Molt bé, se m'escapa el riure. Em sap greu, perquè al final estem parlant d'un jove atropellat, però m'estic imaginant la gràcia, l'escena, i em fa gràcia.
El que passa és que sí que en el 16 a vegades passen coses. Mira, Tom Cruise també va tenir un problema, no? A l'última de Mission Impossible, que també va haver de parar uns mesos. Perquè, clar, Tom Cruise és d'aquelles persones que els agrada ell fer les escenes d'acció. Clar, si no li deixes un especialista, doncs a vegades passen coses.
És que com diria en Martí, que és com un avi, a vegades és que van a buscar allò que no tenen.
Ah, exacte, correcte. Sí.
Va, què més? Sí, exacte. Bé, què
més
tenim així ja de manera més breu?
Bé, doncs res, ràpidament acabaré amb una francesa que és C'est la vie, que és la nova pel·lícula d'Eric Toledano i Olivier Nakache, que aquests senyors ho van patar una mica a nivell internacional fa un temps amb una pel·lícula francesa que era Intocable. Va tenir molta repercussió aquesta pel·lícula.
Sí,
doncs en
home,
aquest cas és la seva nova pel·lícula, que s'han basat en les seves experiències, no com a directors, perquè es veu que per finançar les seves pel·lícules el que es dedicaven a fer aquests senyors era de cambrers en casaments. Aleshores, una mica amb la seva experiència en aquest món de l'hostaleria, restauració de les bodes, doncs han fet una pel·lícula, una comèdia francesa, per entendre'ns.
Molt bé, doncs, a veure, recordem el títol, va.
Se la vi, no crec que tingui la repercussió d'Intocable, perquè això és molt complicat, però ja. Bé, sí que el seu nom traurà públic aquest cap de setmana al cinema.
Doncs, Ignasi, jo crec que et mereixes un aplaudiment.
Doncs vinga, gràcies.
Tota la claca gràcies, de gent que gràcies. Tenim a l'estudi. Ignasi, molt tornarem bé, la setmana bé. Que ve, que vagi bé, gràcies, eh?
Vinga, una abraçada, adéu.
Adéu, bon dia, 9 minuts i les 9.